Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El Partit Popular acusa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de mentir després que s'hagi sabut que quan va agafar-se els 5 dies de reflexió sabia que la seva parella, Begoña Gómez, estava sent investigada per corrupció i tràfic d'influències. En una sessió molt tensa al Congrés dels Diputats, el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, ha justificat les seves crítiques emparant-se en el sumari del cas que revela que Gómez va ser notificada dels fets just al mateix dia que Pedro Sánchez va enviar la carta a la ciutadania.
Señoría, mintió en la ràdio, mintió en la televisió cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto?
I per la seva banda, Pedro Sánchez continua defensant que la investigació forma part de l'entramat del PP i de Vox per desacreditar-lo públicament i posar-li pals a les rodes durant la legislatura.
Ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones.
El també secretari general del PSOE ha carregat contra el líder de Vox per veure's amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, el mateix dia que Espanya reconeixia l'estat de Palestina. Una sessió, com deia, molt tensa a la cambra baixa enmig de la campanya per les europees i just el dia abans que el Congrés aprovi l'amnistia. Sobre això, quin ha parlat a la caravana de Ràdio Estel és el portaveu de justícia del PSC al Congrés, Paco Aranda, que està convençut que la justícia europea apel·larà l'oblit penal i ha carregat contra la candidata del PP, Dolors Montserrat, perquè no va intervenir en l'acte de diumenge al partit que va fer a Madrid en contra de l'amnistia.
L'última vegada que ho vaig veure sembla que és la candidata europea, no? I sembla ser que com que no li deixen parlar en els mítings i no parlar d'Europa, doncs ha de parlar, no? Doncs aquest raca-raca, no? Que tenen, que en qualsevol moment doncs parlen d'aquestes coses, no? Jo crec que Dolors Montserrat està bastant perduda, jo crec que no pinta res, diguem-ne, amb la campanya europea i ha de treure el cap com sigui. Bueno, estem acostumats a aquest tipus d'estirabots que, haig de dir, que no estan donant molt de resultat al PP.
Aranda espera que els tribunals no obstaculitzin l'aplicació de l'amnistia i defensa que el procés independentista no va ser terrorisme. I política a banda, més qüestions. Els bombers de la Generalitat continuen revisant fumaroles de l'incendi declarat ahir al Coll de l'Alba de Tortosa. Durant les darreres hores no s'ha produït cap reproducció, el vent ha estat fluix i el perímetre s'ha mantingut estable. Aquest dimecres al matí encara hi treballen 12 dotacions entre camions d'aigua, grav, equips de prevenció activa forestal i vehicles també lleugers de comandament i coordinació. I és que l'objectiu és assegurar i tancar tot el perímetre davant la previsió que aquest dijous al vespre entri vent de mestral. Els bombers van donar per controlat l'incendi a les 11 de la nit després d'afectar unes 90 hectàrees. I abans dels esports, un darrer punt, els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí un dispositiu contra una organització especialitzada en assalts violents a vies ràpides. Utilitzaven vehicles sostrets per cometre els fets. Una investigació que va començar el mes d'octubre passat a partir d'un assalt violent que hi va haver concretament a l'AP7 a Tarragona. S'estan fent escorcolls a aquesta hora a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Cerdanyola del Vallès. En el dispositiu hi participen un centenar d'efectius de trànsit de la unitat d'investigació de Rubí i de Gavà. A punt d'enfilar a les 11:04, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Pendents que el Futbol Club Barcelona faci oficial el fitxatge de Hansi Flick com a nou entrenador del primer equip del Barça. A diferència del que ha passat amb altres fitxatges, el club no té pensat fer cap acte de presentació oficial, sinó només la signatura del contracte al costat del president Joan Laporta, i també hi assistirà la resta de la junta directiva. Abans de fer l'anunci oficial de Flick, s'ha volgut deixar tancada la liquidació de Xavi Hernández, que recordem-ho, encara tenia una temporada més de contracte. Finalment, el tècnic de Terrassa renunciarà als 11 milions del seu sou, però reclama els 2,5 de la clàusula que va pagar de la seva butxaca per poder marxar de l'equip que entrenava a Qatar abans de venir al Futbol Club Barcelona. Tot el seu staff sí que cobrarà els 4 milions que tenien signats. Doncs amb aquesta informació acabem. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat de la jornada. Mentrestant, fins les 12, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Balaguer.
Què tal? Mira, m'estic...
Ui, sí.
És un desastre, això.
Estem ocupats els dos.
És catastròfic.
Mm. Sí,
ara,
sí.
Fotent-me un entrepà perquè no m'ha donat temps, avui ha anat molt just.
Avui ha estat malament.
Aquest matí ha estat una tortura, així de clar t'ho dic. I començar els dies així no m'agrada.
No?
No, clar que no.
Quan no comencem bé els dies...
No em vull estressar, i ja he començat el dia estressat.
Difícilment acaben bé.
No, clar, és que...
És que en Joan i jo tenim un dilema moral ara mateix.
Què us passa? Què us passa? Que us veig molt dispersos.
A veure, avui a les 11, ara fa 6 minuts, s'han posat a la venda les entrades per un concert que marcarà la història d'aquest país, que és...
Ludovico
Figaflowers?
No.
Ludovico Einaudi.
Ludovico Einaudi al Liceu, no
era?
Al
Gran Teatre del Liceu. Clar.
Que,
jo les tinc marcades, eh?
Esteu a la cua d'espera o què?
No, el problema és que...
És que la resta s'han esgotat, no? Ah, no?
Jo no sé on estàs, no estic podent
fer. Compreu!
No s'han esgotat.
Compra, Joan, compra!
Ai. Estic en ello. Jo, quan les tingui, us aviso.
Són molts diners.
I si no les tens fins a un quart?
No, les tindrem en molt breus.
I quin dia és aquest concert?
El 8 de novembre.
8 de novembre.
I el 4 és el meu aniversari.
No m'ho puc creure.
Mira, aquestes coses a mi també... Mira, això també seria una al·lèrgia quotidiana.
El què? Ui.
Comprar coses i esperar coses que han de passar...
Sí.
El dia... Això, no?
Sí.
9 de novembre de l'any 2024. Sí. Que és com aquella cosa d'estar esperant amb ànsia. No arriba.
No arriba.
Això em va passar amb el famós concert de... Després de la pandèmia, quan es van poder tornar a fer concerts, hi havia un concert a la sala Apolo de Manel.
Sí.
Vaig comprar les entrades amb el meu amic Josep Moragues.
Sí, home.
Que tu el coneixes, tu
sí.
No?
Sí,
tu el coneixes?
Però sí, qui és.
Ah, saps qui és, però el Joan el coneix personalment. I allò esperant. Mira, amb aquesta música em va molt bé explicar aquesta
anècdota.
Esperant que arribés el dia, I quan s'estava acostant el dia, el van ajornar.
Ala.
I el van posar uns mesos després, perquè no sé què dimonis havia passat.
Uau.
I llavors vaig descobrir... Primer em vaig cagar en tot, així de clar.
Mm-hmm.
Però després vaig descobrir que m'agradaria que la meva vida sempre fos així.
Que t'ajornessin quan estiguessis a les portes a presenciar-ho.
Que anessin ajornant els moments meravellosos que estic esperant.
Ai, no.
Perquè llavors sempre, sempre estaria motivat. Boníssim, sempre estaria amb aquella actitud...
No.
Sí, amb aquella actitud de motivació de quan esperes un gran esdeveniment.
Sí, perdona. Però després quan te l'anul·len just a les portes de viure, el què?
No, sí.
L'hòstia és forta.
No, perquè després...
Perdó.
Te l'ajornen per 2 mesos després... i tornes a tenir aquell coquet, les papallonetes, i llavors, quan arriba el dia, una vegada més te l'ajornen. És a dir, jo aniria d'ajornament... Aniria saltant d'ajornament en ajornament.
Sí, tu bàsicament el que faries és el que va fer Pedro Sánchez durant la pandèmia, no? Cada 15 dies s'allarga 15 dies, que és una cosa...
Ets ràpida, eh?
...complicada de gestionar.
Jo aniria, sí, saltant... Saps com aquells que van de flor en flor?
Mm-hmm.
Aquells homes que van de flor en flor?
Sí.
Jo aniria d'ajornament en ajornament. D'ajornament en ajornament. Saltant d'ajornament en ajornament. Així seria el meu somni de vida.
Però no ho viuries mai?
Sí, però sempre estaria motivat, llavors.
Que tu prefereixes sempre la prèvia que no el viure-ho, no?
Correcte.
Sí, és que
tindria una motivació permanent. De fet, ho he explicat moltes vegades. Aquell cafè...
Que no s'ha fet mai.
Que estic esperant des de fa 15 anys amb una persona.
I
que l'hem anat ajornant. I ho fem expressament, ja.
Clar, perquè saps
perquè
que si arriba serà el
motivació.
Final.
Sempre hi ha aquesta motivació. Com m'agrada aquest
o
tema.
O quan... Diguem-ne que les coses no estan clares amb una persona... I que si queda serà el final. Llavors sempre és millor no quedar-hi, perquè així no hi haurà mai un final establert.
Correcte. No em digues que no és interessant aquest tema, és que és un tema interessantíssim, tu.
Sí, sí, sí. A mi m'encanta.
És interessantíssim, perquè moltes vegades la motivació et fa avançar. O sigui, la motivació per coses. No? Sí. Quan venen aquelles èpoques de planícia en les quals no tens cap motivació, mires endavant i no tens ni un concert, ni una estrena cinematogràfica que et vingui de gust. Bé, diferents coses, no? D'aquestes no... La vida no la gaudeixes tant. Ah, és així.
Són dies complicats.
Ara, per exemple, jo ja fa dues setmanes que van estrenar la nova del Planeta dels Simis,
sí,
que són pel·lícules que espero... Jo sóc un gran fan d'aquesta saga, i espero aquestes estrenes amb un gran delè, no? És allò que em ve molt de gust i encara no hi he anat. I llavors això m'està motivant molt.
Clar, perquè estàs esperant...
M'està motivant molt, això.
Així.
Si hagués anat, ja l'hauria vista i no, ja no tindria aquesta motivació. Una motivació menys. Doncs no, a la vida vull acumular motivacions. Què, com va el tema de les entrades?
Jo no sé què fer. Jo t'estic escoltant a tu, David.
Ja ho sé, però vas fent les gestions o no?
No.
I tu, Joan?
Perquè no sé fer dues coses.
El Joan el veig molt callat, està molt nerviós.
El Joan està fent la gestió. Jo, com que no sé fer dues coses alhora, ja ho faré després.
Estic molt nerviós amb aquest tema.
A punt de dir-te una...
Unes bones noves?
Acabo de fer una bogeria.
Què ha passat ara? N'has comprat 6?
No.
Home, jo crec que...
Quina bogeria has fet, Joan?
Ara t'ho dic.
M'estic posant nerviosa.
Mig minut.
Mig minut?
A mig minut.
Aguantamos, José. Aguantamos esta música, José. Sí, José.
Aguantamos música.
Molt bé. Són temes?
Doncs el dia 8 vaig jo sol, perquè puc pagar una.
Normal.
A la fila 5 del Gran Teatre del Liceu. A veure Ludovico Einaudi.
Un aplaudiment, sisplau.
Bravo!
Ara.
Enhorabona. T'has deixat mig xou.
Jo crec que serà el meu regal d'aniversari d'algú. David.
Sí, home. Escolta, maca.
Patrocina el meu aniversari, la meva felicitat. Pensa que, com que és el novembre, ara que som maig, gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, estaràs mig any vivint amb una perspectiva de futur com tu t'agrada, amb un anhel de coses que han de passar.
I quan però jo no hi aniré.
No, home, sí, podem anar-hi els dos, si vols. Però com que a tu t'agrada això de no viure-ho, quan arribi el dia, doncs, regales l'entrada, així hauràs viscut mig any.
També me la... Jo, anar amb tu al concert d'aquest senyor?
Sí.
Seria magnífic.
Senyor.
Seria magnífic. També les pots pagar tu?
No.
Clar,
no
també
puc.
Pots convidar tu.
Això també...
No fotem, que no, que no. Vinga, va, avui parlàvem de les lleis quotidianes sí, i aquí estem parlant de tot menys
això, però l'arrencada és bona, perquè aquest tema de les motivacions és molt interessant, a mi m'agrada molt.
Sí, absolutament.
Però canviarem radicalment de tema per parlar avui de l'al·lèrgia que em provoquen els lavabos aliens.
Ui, avui? Sí, clar.
Ai,
els
sempre,
lavabos aliens.
Sempre portes temes...
Sucosos.
Uau.
Perdó.
Uau.
Ai.
No, però que m'afecten de ple.
Home, és que aquest tema és molt fotut.
Fa aproximadament, perquè no ho tinc del tot calculat, però fa aproximadament 10 anys que sóc en aquesta casa.
Oh! Ara diràs el que estic...
Saps els anys que m'ha costat a mi?
Ah, però ho has fet.
Finalment sí.
Sí?
Finalment sí.
Recordo...
És l'únic lloc, eh? Aquí i a casa.
Recordo un dia que estàvem fent el programa...
Sí.
Que vas haver d'abandonar momentàniament aquest estudi
un
per un
que...
caprici dels intestins.
Sí, un dia que em va agafar...
Sí, un caprici dels intestins.
Bueno, tenia allò.
Sí, sí.
Saps què vaig descobrir jo ahir? Que hi ha persones, no sé quina categoria de persones les hauríem de posar, que ensenyen a anar a fer les feines en qüestió als seus gossos i gats en un lavabo de persones.
Com?
Sí.
Bueno, amb els gats...
Veus? Ja,
ara que en tens un...
Sí.
Una, de fet.
Una, sí.
Els gats se'ls pot ensenyar i és bastant fàcil.
Anar al vàter dels humans.
Sí.
Doncs els gossos es veu que també. Jo, quan ahir m'ho van explicar, pensava que a mi la gent em prenia el pèl.
Carai, tu.
No. És bastant fàcil.
Doncs imagina.
Amb els gats és com un sorral a peces. Vas traient peces fins que el gat s'acostuma que no hi ha sorral.
Hòstia.
Jo prefereixo que
jo no tinc, no tinc animalons i, per tant, no desconec aquest assumpte.
Sí.
Però desconec, tens vàter.
Però tinc... Sí, no, i sóc un... Jo sóc un... A veure, ho he de dir. Per circumstàncies de la meva vida, i del meu sistema digestiu i dels meus intestins, jo sóc una persona que, escolta, això que ha fet el Joan d'estar tants anys que només pot anar a casa seva o aquí,
jo no sóc d'aquests,
jo em conec pràcticament tots els lavabos de Barcelona.
Ai.
Dels llocs on vaig habitualment. Jo si per exemple, Anet...
A mi, l'únic lloc... Ja sé que és bastant escaroset, però l'únic lloc en un restaurant on m'han preguntat, perquè m'han vist fer... Jo faig bailes amb Vito quan no puc anar a la babuja, això que et vull dir.
Sí, sí.
On m'han vist fer bailes amb Vito i m'han preguntat per què no vas al baño, m'ho van preguntar en castellà, la meva resposta també va ser en castellà i educadament vaig dir por qué he visto los cubiertos.
Hosti.
No.
I vas associar els coberts, si tenen els...
Com tindran el lavabo.
Si tenen les forquilles i els ganivets així, com tindran el lavabo. Sí. No, és que és un tema, jo.
És un tema.
Però a mi em passa que, per exemple, si jo he anat a un lloc mínim 5 vegades, mínim 5 vegades, segur que una vegada d'aquestes 5 he hagut d'anar al lavabo. És una cosa que em passa, és una cosa que no puc evitar. I de fet, l'altre dia, per exemple, per això vaig pensar... Dic, hòstia, això ho he de comentar. Aquest és un tema que hem de tractar algun dia a la caravana amb els meus amics Joan Trias i l'Olma Giró, perquè l'altre dia... L'altre dia vaig estrenar un nou lavabo.
Parlem-ne.
Que és un lavabo que ja... És que va ser justament sortint d'aquí.
A l'estació de Sants.
No.
Ah, aquest has de pagar.
No, aquest no, perquè... Va ser justament sortint d'aquí, el dimecres passat, és a dir, fa una setmana. Quan surto d'aquí sempre hi ha un moment per mi que és un moment màgic, diríem, perquè és un moment de relax... un moment de relax dins del dimecres, que és un dia molt estressant, que és que vaig a una cafeteria que hi ha a uns quants metres d'aquí, uns 200 metres d'aquí, aproximadament. Cada dimecres hi vaig, quan surto.
Quina vas?
Una que, no recordo el nom, està allà a Sants, al costat del metro de Sants.
Ah?
Baixant per Numància.
Ah, ja, sí.
Carrer Numància, una que fa cantonada.
Sí, ja sé.
Una cafeteria d'aquestes que és de... D'aquestes cafeteries que hi entra... Sí, d'aquestes que hi entra tanta gent durant un dia.
Sí.
Bueno, que no para... Hi ha una circulació molt elevada de persones. Constant. O sigui, entra i surt molta gent. I sempre vaig allà. I l'altre dia el vaig haver d'estrenar per primera vegada. Perquè vaig tenir un d'aquests denominats, això que jo comento, dels capricis, un d'aquests capricis dels intestins que jo tinc de vegades. I què va passar? Que justament són aquelles situacions en les quals tu no pots esperar-te arribar a casa, no pots esperar arribar a la feina, no. Vull dir, ha de ser aquell moment. Ha de ser just en aquell moment, perquè t'estan empenyent amb força, no?
Sí.
I llavors vaig entrar allà dins i pam, el Domes... Estava fora de servei.
Oh.
Dic, merda, comencem bé. El de...
Dones?
No, espera't. El de minusvàlids...
Sol ser de dones.
És unisex, és unisex.
No, estàs molt equivocat. Normalment és homes i minusvàlid i dones.
Ah.
Perquè el de minusvàlids també serveix per ser canviador de bebès.
Doncs vaig dir, triarem aquesta opció de les tres opcions que hi havia. Una, la meva, estava descartada perquè estava fora de servei. Recordem que jo tenia greus problemes, és a dir, que no podia esperar-me. Tenia greus problemes estomacals. Llavors, el de dones estava lliure, però primer vaig dir, entrarem el de minusvàlids.
Sí.
I què passava?
Un
que no...
clàssic,
Sí, és un clàssic. Però què va passar? Que quan tanco la porta vaig veure que no hi havia...
Ui.
La balda.
La balda. El baldó.
Passador.
Passador.
El pastell. Es diu així, no?
Jo li dic passador moltes vegades.
El pastell?
No sé com es diu.
Estava espatllat. No funcionava. Estava trencat. Per tant, allà no m'hi podia tancar i si entrava algú... Doncs
situació complicada,
És una cosa dels lavabos aliens, que t'atrapa allà
i
és molt desagradable. Tu, estant assegut o dret, dempeus, davant del vàter, no arribaves amb una mà a aguantar la porta perquè no s'obrís.
No,
jo s'ho faig sempre.
No, perquè això en un lavabo petit d'aquests de cafeteria, sí, però el de minusvàlids és un lavabo més espaiós.
Sí,
és un lavabo més espaiós i, per tant, allà la mà no t'hi arriba, no sé que la tinguis a 2 metres. És impossible arribar-hi, no?
Què vas fer, David?
I llavors dius, jo sé que serà una cosa molt ràpida. Perquè jo sóc bastant home ocell en aquest sentit. Sóc un home ocell en el tema de buidar. Sóc un home molt ràpid. Però vaig dir, sí, però trigaré, què, 30 segons, 20 segons, un minut? Però clar, és un temps en el qual pot entrar algú allà i és molt desagradable quan t'enxampen. Jo sempre ho dic, si us plau, tanqueu les portes quan aneu de ventre. Tanqueu la porta i tanqueu-vos bé dins del lavabo perquè de vegades passen coses, com per exemple, no diré el nom, un dia que jo vaig atrapar el director d'una emissora de ràdio, vaig anar al lavabo,
vaig obrir,
i quan entro, hi havia el director d'una emissora de ràdio llegint el diari, Ah. Fent les seves no, fent les seves assegut a la tassa. Fent les seves necessitats assegut a la tassa llegint el diari. No, tanca la porta, coi, tanca sí, la porta, sí. Assegura't que quedaràs tancat durant aquella estona, no? Per tant, i llavors, clar, quina opció em quedava? Doncs, evidentment, anar al lavabo de dones. Perquè és que se m'estava escapant. Vosaltres sí, ho aproveu,
sí.
Això?
Sí.
Sí, tant.
Sí, jo, per exemple, sóc dona.
Tu, per exemple, però tu, per exemple, ets de... Si alguna vegada has hagut d'anar al lavabo de dones perquè t'estàs... és que no pots aguantar més. Després, quan surts, si et trobes una dona esperant, dones alguna explicació o te'n vas...
Miro, i aquestes dues opcions. Miro terra.
Donar alguna explicació o mirar el terra i marxar.
Miro terra i marxar, sí? Sí.
Jo, mira, jo...
O a vegades jo, dic, està ocupat.
Jo dono explicacions.
Està ocupat.
Jo algun cop he entrat al d'homes, perquè el de dones estava ocupat i normalment tardem una mica més, així de mitjana, i sempre que surto dic, hi havia molta cua, perdó.
Exacte.
Que a part hi ha un problema en el lavabo dels homes i poc se'n parla. Que
amb una gran decorositat, ja t'imagino
sí,
fent-ho.
Sí, sí.
Dient-ho amb molt de plom, amb una gran educació.
No, s'ha de dir, aquestes coses es diuen. Sempre quedareu millor si doneu la cara.
És que també es passa una cosa amb els lavabos aliens, que moltes vegades, en moltes ocasions, i no sé per què passa, després fas aquest comentari que volies fer, home, que no sé per què el lavabo d'homes... El paper higiènic es gasta abans.
Hmm. Entres allà
i no hi ha paper higiènic. I en canvi, o sigui, jo diria que el 95% de vegades que he hagut d'anar a un lavabo de dones perquè no hi havia més opció, hi havia paper higiènic el 95% de les vegades, i en canvi en un lavabo d'homes el percentatge cau en picat. O sigui, és que moltes vegades no hi ha paper al lavabo d'homes i m'agradaria saber per què passa això. Tu tens la resposta, Olma? Aquest misteri és que és
molt sorprenent. A veure, sincerament, m'agradaria dir-te que les dones gestionem millor el
que és el rotllo.
Sí, el material, el que tenim al costat, però deixa'm desmitificar-te que normalment no solen estar molt nets els lavabos tampoc de dones. Potser més que els homes, sí, perquè evidentment...
No, però no parlo de netedat.
Sí, de netedat i en el sentit de trobar paper de vàter. No et pensis que és la entrant a la glòria, ja dies que no són.
Jo et ben juro que això m'ha passat moltes vegades, deu ser casualitat.
Doncs sí.
Però entrar al lavabo d'home i penso, quina gestió tan dolenta fa un home del paper higiènic.
Molt dolent.
No sé si és que s'ha de fer diverses passades, és que no sé exactament com funciona aquest tema.
També et dic.
O que n'agafa molt.
Que n'agafa molt.
Que hi ha gent que n'agafa
sí.
molt.
Que n'agafa molt.
Que molt,
sí, que deu fer com tres voltes.
Sí, sí.
Per fer una passada.
Perquè si el paper de vàter servís
per evitar...
M'ha agradat això, les passades, eh?
Sí, les passades, per evitar el màxim possible contacte. Uh-huh. És sí. Això, al final, no?
Però tant agafes, de bo servís, agafes... en el cas dels homes, perquè netegéssiu la goteta. Però és que a sobre ni ho feu, que dius, no sé en què gasteu el paper de vàter.
Hi ha una cosa que ho diu profundament, que és la goteta a la tassa.
Gràcies.
Però profundament.
És un altre dels temes... que tenen els lavabos aliens.
Sí.
És un altre dels temes que volia tractar sobre els lavabos aliens, el sí. tema de la goteta a la tassa, perquè aquí passa una cosa que és bestial. Si la goteta és a casa teva, en el meu cas, per exemple, que sóc un home que viu sol...
Saps que és teva.
Sé que és meva.
Sí.
Aquella goteta és meva.
Sí, sí, és així.
I llavors el fàstic no és el mateix, clar, lògicament. No és el mateix. El fàstic que sents en veure aquella goteta no és el mateix. Quan és un lavabo alié... Mm. Per exemple, d'aquesta cafeteria, que jo ara hi aniré, i potser per parlar d'aquest tema em torna a venir, si hi ha alguna goteta, no serà meva. No serà
ja,
meva.
Ja, clar.
I llavors és quan t'entren tots aquells pensaments... hòstia, aquell... T'entra com a...
Vés a saber, eh?
És aquella... la nòria aquella, no?, del pensament. La nòria del pensament. Bum, vinga, dona voltes al cap. Hòstia, què serà això? Que això és una cosa que a mi em passa moltes vegades, també. Però, clar, tu no pots tenir aquest pensament constant perquè és que, si no, la vida no faria res. Que és, per exemple, quan vaig a una cafeteria i demano un cafè amb llet, em donen la tassa i moltes vegades penso, hòstia, quanta gent haurà
sí.
col·locat els seus llavis en aquesta
coberts,
tassa, amb els coberts.
Ah.
També em passa amb les habitacions dels hotels. Penso, sí. quanta gent s'haurà estirat en aquest llit.
100%.
O sigui, són pensaments que directament has de rebutjar, eliminar. Has d'eliminar del teu cap. Perquè és que si no, no faria res.
No
et deixaríem viure. I llavors això, no? Vull dir, si tu veus una gota aliena en un lavabo aliè, doncs el que has de fer és... rebutjar i refusar certs pensaments que et poden estar entrant en aquell moment al cap. I tirar endavant, sempre hem de tirar endavant. Tireu endavant sempre. No tingueu por. Després hi ha una altra cosa que us volia preguntar sobre el tema aquest, que és si vosaltres sou d'entrar en contacte amb la tassa
mai,
o no.
Mai. Ni a casa meva, molts
cops. Sí? És molt interessant.
Sí. O sigui, he de netejar-la abans.
Sí, vaig, sí, però clar, vaig aquí o a casa. Casa, evidentment, no. Aquí al principi ho feia... Fins que vaig descobrir que és pitjor.
No, no em diguis que és pitjor, que ho faig sempre, això,
doncs
de netejar amb el paper.
Doncs és pitjor perquè el paper higiènic absorbeix. Llavors, on seus...
Perquè tu... Ah, vale. Perquè estem parlant també d'això, que potser... No, ella està comentant que el que fa és folrar la tassa.
Sí. No, sí. No, sí. Jo la netejo abans.
Però ah, les... ara la netejo. Abans,
ah,
no.
Val. Abans, o sigui, netejar està bé.
Folrava.
No, home, no, no, no.
I això és,
netejar,
això
netejar.
És molt dolent. Ah, sí? No sabia això.
Hòstia, aquesta no la sabia jo. Netejar, qui te l'ha dit, aquesta?
Ho he escoltat molt.
Què dius?
Sí, sí, ho he llegit, hòstia,
doncs
un... no sé on.
Però jo, dic...
doncs jo soc un folratasses de primera.
Doncs,
doncs ja no, no...
va fatal.
Ah, sí?
Perquè la el paper és absorbent
sí.
I absorbeix...
La mare que em va fotre, sí? Totes...
Has estat enganyat.
Déu meu. Hosti, Joan, m'estàs matxacant.
Em sap greu, eh? Però...
però heu de tirar de quadriceps.
Has folrat, perdona, eh? Ja sé, és que segur que ho tens apuntat. Però has folrat un policlin?
Clar.
Uf.
Això és fatal.
Però tu recolzes la teva natja en un policlin? T'ho dic de debò. O sigui, tireu de quadríceps sempre més en un policlin, però com se us passa pel cap? Encara que sigui netejat, jo mai a la vida, mai, ni fart... Mira, mai a la vida...
L'Alma té uns bessons.
Doncs sí, quan, doncs sí.
Jo quan faig
mira,
això...
Mira, és que a més la posició de cloquetes és bona. Fas exercici, de debò et poses...
De croquetes?
No, de cloquetes, o sigui...
De cloquilles.
Sí, de cloquilles, això. Fas molt d'exercici i fas tableta, de debò, amb les mans endavant per no perdre l'equilibri sempre, i no recolzeu la natja.
Aquesta imatge que m'està venint al cap és molt bona, eh?
No. Sí.
Aquesta postura com de classe de ioga,
sí,
aquestes que es fan a la platja.
Sí, sí,
el salut del sol.
Sí, aquestes postures estranyes que es fan a la platja.
Faig el meu.
Quan fan les classes, però... Però jo quan he fet això alguna vegada, que ho he fet, mm-hmm. evidentment, després tinc una tremolor de cames que em dura com una hora.
No, perquè no estàs avesat a fer-ho.
No, gens. I tinc una tremolor de cames que dic, hòstia, m'he quedat molt malament, per
així?
Tant prefereixo... I llavors, clar, aquesta és la deducció per la qual... O sigui, la conclusió que a la qual jo acabo arribant
sí.
És que aquest dèficit de paper higiènic que presenten els lavabos públics mm-hmm. podria ser per això, per la gran quantitat de folratasses que hi ha. Sí, jo crec que som una espècie,
ser, eh?
som una espècie, els folratasses.
Perdó,
I digues.
Vull que sigueu sincers.
Va.
Et van venint temes com si fossin meteorits.
Sí,
compte,
vosaltres sempre feu pipí dempeus, sempre?
Sí, clar.
Sí.
No, sí, clar, no està tan clar, perquè jo conec molta gent que... Quan
a no ser que estiguis compaginant les dues tasques.
No, si només fas pipí...
Ah, val.
Dempeus sempre...
Si només fas una tasca...
Hi ha gent que prefereix sí, fer-ho assegut.
Ah, sí?
Sí, pipí assegut.
Per
i
què?
Tant de bo us ensenyessin a fer-ho, no hi haurien
però això és perquè,
això
és perquè...
No sé per què, jo és una pregunta que tenia.
En aquesta...
Diguem-ho ja, és més còmode.
Sí, no, però
sí.
No, això també és perquè
I
ara...
I no esquitxes.
Perquè ara hi ha molta gent... Sí, això
se n'hauria de parlar.
Però perquè ara hi ha molta gent que aprofita el moment d'anar al lavabo per mirar el mòbil, enviar aquells missatges de mòbil que no pots enviar estant amb les altres persones...
Sí, sí.
Hi ha molta gent.
Si sapiguessin els meus companys
ui,
de feina...
No, no, però és que aquest és un tema, eh?
De surten aquests missatges.
Hi ha molta gent. Aquest és un tema també... tornarem a tocar un tema espinós. Avui estan sortint temes espinosos.
Sí, sí,
ho veig. Hi ha molta gent que té amants.
Sí.
Molta gent que té amants. És una cosa... És una pràctica habitual en l'ésser humà. Que el que fan és, quan han d'enviar missatges i no ho poden fer, perquè clar, estan allà amb la seva parella, decideixen anar al lavabo i llavors sí que s'asseuen per fer aquesta tasca que podríem fer de peu, perquè és una estona que va bé, són aquells 3 minuts, 4, on aprofites per enviar aquells missatges que no pots enviar fora del lavabo.
Tens un màster, eh?
No, jo no tinc cap màster en aquest tema, perquè...
Sí, jo això no ho sabia.
Algú ha... No, perdona.
No em vinguis amb romansos, tu, ara.
No cal... Romansos. No cal anar a les amants. Algú, en una cita, ha anat al lavabo només per escriure un missatge de text?
Sí, tant.
Jo fa temps, però per escriure'l a les amigues.
Sí,
vull dir, com, estic bé, tot correcte, aquesta persona...
O truca.
O truca.
A mi saps què em va passar una vegada? I aquesta és... Mira, és que surten temes que m'agraden molt aquí, perquè m'agrada molt aquest nou format d'anar xerrant i que van sortint uns temes
que són
fascinants. Una vegada vaig fer això. Estava en una cita i havia d'enviar uns missatges. I dic, aniré al lavabo i els enviaré. Això que tu acabes de dir, que ho ha fet tothom. I llavors vaig anar allà i vaig enviar per WhatsApp uns quants missatges que havia d'enviar. I quan surto, aquella persona em diu... Estaves en línia?
Uau.
Una cosa... Doncs fuig d'aquesta cita, perquè una persona que et mira quan estàs en línia dius, mira, Siri. Fuig.
És forta, aquesta.
Què vas fer?
Se'm va glaçar la sang,
això per començar.
O sigui, vaig tenir com una taquicàrdia sobtada.
Però era perquè et truquessin.
I se'm va glaçar la sang alhora.
Perquè si era perquè et truquessin...
Com que era perquè em truquessin? No.
Perquè volies fugir de la cita i vas enviar un missatge dient truca'm, sisplau, no m'ho...
No, era perquè havia d'enviar... Volia enviar uns missatges i no ho volia fer allà al davant. I dic, aniré. I llavors, aquesta persona, mentre estava allà esperant que jo tornés, va mirar el seu mòbil i va entrar dins del meu habitacle de WhatsApp, que dius, per què ho fas, això? No té cap mena de sentit. I va veure que jo estava en línia. És a dir, va veure que jo estava al lavabo, en línia, i dedueixes que aquest tio està enviant missatges.
Clar.
A veure, jo, el meu consell seria marxa com més ràpid millor d'una persona que et pregunta això després d'anar al lavabo en una primera cita.
I després també hi ha aquell tema de... Vaig al lavabo en una cita, a vegades passa, no?, que has d'anar al lavabo. Jo, que per exemple, no sóc com el Joan Trias, que només ha fet deposicions...
Que és un finòlic.
...a casa seva i a Ràdio Estel, o sigui, un tio... És increïble, això. Aquest per mi és el titular del dia, perquè això és molt difícil. És una gesta molt difícil d'aconseguir. I a més, tu que ets un tio que et mous molt, perquè tu vas molt al teatre, vas a molts llocs. I em sembla increïble que mai t'hagi... No, és una cosa que m'ha semblat increïble. Però i el tema de... Jo, com que sí que ho he fet, i moltes vegades... I el tema aquell de tu quedes amb algú per primera vegada, has d'anar al lavabo i tu, evidentment, el que vols és que aquella persona es pensi que tu el que has fet és anar a fer la tasca 1, no la tasca 2.
Intentes anar rapidíssim.
Per què? No passaria res si haguessis de fer la tasca 2, evidentment.
No, però no la dius, sempre hi ha excuses. Hi havia molta cua.
No vols dir...
Estava ocupat.
Sí, sí. I llavors tu intentes anar amb la màxima velocitat possible...
Sí.
Però, clar, de vegades és impossible. Clar, és possible, impossible. Clar, de vegades no és factible.
Perquè no has anat al lavabo, tampoc, darrere d'alguna amistat o d'algun enamorament d'aquells forts, i entres al lavabo i dius...
Se m'està passant l'enamorament.
I sortir per la... Això vaig veure una pel·lícula de dos que queden que són molt tímids. Una pel·lícula que vaig veure dos que són molt tímids.
Sí?
I el tio, quan queda, va al lavabo... Ho està passant tan malament que se'n va per la finestra del lavabo. És molt bo.
Una mica així. Per això hi ha els esprais d'olors.
Sí.
Ah, clar, aquest és un... Sí, sí,
aquest clar,
és un tema,
clar,
és un tema aquí, també, també apassionant. A mi... Ja per acabar, perquè són...
Sí, tenim un...
Qui ve avui?
Un convidat.
Avui estel·lar. Tenim un convidat de luxe, eh?
Qui?
Rodrigo Cortés.
Cony. Rodrigo Cortés.
Sí.
Que ja està aquí escoltant-nos.
Escriptor i cineasta.
Sí. Ha treballat amb Robert De Niro, Uma Thurman.
Martin Scorsese.
Culló.
No, poca broma.
Robert De Niro.
Avui tindré el plaer de dir que donaré indirectament la mà a Robert De Niro.
Doncs vinga, va, prepara't, que ja està a punt d'entrar.
Us explica alguna excentricitat dels...
No, que parlarem avui del seu llibre.
Ah, d'acord.
Que està molt bé, eh? És un llibre... T'agradaria, tu?
Ah, sí?
Sí, és un toc d'humor molt xulo.
Perfecte.
Doncs... Veuràs, escolta-te-la.
Sí, sí.
I jo crec que te l'acabaràs comprant,
segur. Estaré atent.
Balaguer.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ens veiem aviat.
Adéu-siau.
Adéu.
Bon profit,
adéu.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Un espai que convida el públic a viatjar al passat, al present i al futur a través de temes com els avanços tecnològics, difon el coneixement científic i tecnològic, perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
Collons.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
In the lap of a mountain, so far and wide, down by the river, love is waiting for us, where the leaves turn to gold.
Vinga, va, 36 minuts gairebé que passen de les 11 del matí. Mireu, Cuentos Telúricos és la primera antologia de contes de l'escriptor i cineasta Rodrigo Cortés, una antologia de relats que es mou entre la fantasia i la realitat, sempre amb un toc d'humor, a vegades melancòlic, a vegades sarcàstic. I amb aquesta col·lecció de contes, Rodrigo Cortés demostra que si realitat i màgia no són el mateix, a la seva escriptura els dos són realment indistingibles. En aquesta antologia, que podrem trobar-hi contes de tota mena, faules, esquetxos, teatre, microcontes, tot un exercici literari d'imaginació i llibertat que juga amb el món des de la distància i sempre, sempre, sempre amb un toc d'humor. Avui volem parlar-ne de tot plegat i avui és un plaer poder saludar a la caravana de Ràdio Estel, el seu escriptor, també cineasta, Rodrigo Cortés. Què tal? Benvingut.
Bien hallado. Muchas gracias por invitarme.
Rodrigo, ayer presentaste Cuentos Telúricos en la Casa del Libro de Rambla Cataluña. ¿Cómo fue esto?
Fue muy, muy bien porque se encargó de hacerlo Juan Carlos Ortega como maestro de ceremonias. Así que eso garantiza el humor, garantiza la poesía, garantiza la inteligencia y además hubo llenazo. Y la gente fue enormemente paciente con las firmas, así que quedé lógicamente muy agradecido y contento.
La verdad es que llevas un tour de presentaciones. Has pasado por Madrid, Valencia, Salamanca, Burgos, Te Quedan, Sevilla, Málaga, Zaragoza y muchísimos más, ¿eh? Vigo, Coruña, Valladolid, Santander. ¿Qué te llevas de todos estos sitios después de las presentaciones?
Generalmente dulces típicos.
¿En serio?
Sí,
buenísimo. Sí. ¿Probado la crema catalana ya o no?
Sí, claro, claro. Pero muchas veces, por otro lado, muchas veces. Bueno, te queda el agradecimiento, entre otras cosas, no voy a ponerme blando, entre otras cosas porque es una improbabilidad. Cuando lanzas algo al mundo, siempre es una improbabilidad que funcione. Lo normal es que las semillas no fructifiquen por mucho amor que se ponga en ellas. Así que cuando se crea una grieta en el sistema y las cosas funcionan, uno renuncia a cualquier tentación de queja o de cansancio, porque se da cuenta de que todo es síntoma de algo que solo queda agradecer.
Te voy a hacer dos preguntas en una. Si nos adentramos en el libro, un libro que se llama Cuentos Telúricos, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué cuentos y por qué telúricos?
Bueno, esa es fácil de contestar. Cuentos porque son cuentos y telúricos porque son telúricos.
No, pero mira, sí que has dicho, por ejemplo, que el cuento es el formato más primogénito de la humanidad.
Sí, creo que sí. Es el formato narrativo más natural. Habrá parte de leyenda en esto, y desde luego yo no he formado parte de ninguna tribu neolítica, pero uno se imagina a un sabio frente al fuego con la tribu congregada y él diciéndoles algo, contándoles algo. Seguramente sea un relato sapiencial o que apela a su experiencia o a sus mitos, pero siempre en forma de relato. Y cuando éramos pequeños nos dábamos miedo en las noches de verano, cuando quedábamos con los amigos e inventábamos leyendas en la ermita de turno con monjes que salían a la superficie bajo según qué circunstancias. Así que creo que por alguna razón es una forma de comunicarnos o de comunicar determinadas cosas, casi siempre a través de la fantasía, de alguna manera, o de formas de invención. Y era una distancia que quería explorar. Por otro lado, cualquiera que haya escrito una novela, como es mi caso, sin duda ha escrito antes cuentos. Es muy difícil que alguien empiece a escribir una novela de 512 páginas, una saga de cuatro generaciones. Todos empezamos escribiendo cuentos.
¿Eso quiere decir que acabarás publicando novelas de cuatro generaciones?
No sé si de cuatro generaciones. Novelas ya están publicadas, sí, sí, claro. Sí. Pero grandes, no es lo que más me pega. Pero nunca sabes, porque he hecho muchas cosas que no sabía que iba a hacer y que habría dicho inicialmente que no iba a hacer.
Cuentos telúricos y consigues el nou llibre de Rodrigo Cortés. Rodrigo, ¿recuerdas el día que dices, es que esto lo tengo que publicar?
Bueno, es una decisión. No te creas que escribes algo y un día dices, y ahora a ver qué hago con esto. Generalmente siempre que he hecho algo es con un objetivo. Eso sí, generalmente sin comunicarlo también. Es decir, hay gente que parte de un contrato previo con una editorial o trazan juntos qué es lo que creen que deberían hacer y estiman una fecha. Yo nunca he trabajado así. Siempre me he dado toda la libertad del mundo. Aunque mi objetivo nunca ha sido meter algo en un cajón ni escribirlo para mí, como dice tanta gente, sino lanzarlo al mundo para que se las apañe solo. Sin embargo, siempre he escrito con plena libertad. Y solo he ofrecido algo cuando estaba completamente cerrado, con orejeras y sin ninguna ansia de recibir consejos.
No sé si estarás de acuerdo conmigo si digo que esto es una antología de cuentos. Lo digo porque has dicho alguna vez que Cuentos Telúricos no es una recopilación de cuentos, sino una colección de cuentos.
Sí, el símil musical sería que no es un Grandes Éxitos, sino que es un álbum. Cuando haces un Grandes Éxitos, pues rescatas canciones de tu carrera, las ordenas así o asá y las lanzas al mundo y suena bien porque son temazos en general. Cuando es un álbum, hay un concepto detrás, sonoro. Hay una decisión, ¿cuál es la canción que va a abrir el álbum? ¿Cuál es la que lo va a cerrar? ¿Con qué recuerdo me voy a quedar? ¿Habría que arrancar por el single, que es la que la gente conoce, o como la gente lo conoce, lo ponemos el cuarto? Este tema que es tan complejo, tan elaborado, diferente a otros, ¿conviene que sea el sexto o el séptimo para que la gente llegue ahí después de haber hecho un buen tramo de viaje y llegue ya caliente? Esas son las decisiones que tomas. Y el nexo, precisamente, la unión, es ese telurismo sobre el que me preguntabas antes, esa fuerza primigenia que emerge de la tierra de forma invisible, pero que afecta al comportamiento de los habitantes de un lugar, casi que parece responder a leyes anteriores al hombre. Y ese vendría a ser esa producción musical, ese ambiente, ese rumor de fondo que hace que, aunque las canciones sean muy distintas entre sí, y una sea rápida y otra sea lenta, y una más larga y otra más corta, sin embargo respondan a un paisaje interior.
Te cojo el símil del disco para preguntarte precisamente esto, ¿eh? Si cada track es distinta a la otra y no tiene nada que ver, o si hay una historia que une el disco, el libro en este caso.
Una historia invisible, una historia subterránea, no en términos de trama. Cada cuento es independiente y sucede en periodos distintos, responde a formatos distintos. Uno puede ser más clásico, me refiero en términos de narración. Uh-huh. Otro puede ser un intercambio epistolar. Otro puede, en otro el narrador puede confundirse con la roomie interna de un personaje y volver a convertirse en el narrador y pasar de la primera a la tercera persona con solución de continuidad. En uno será posible la levitación, en otro los viajes en el tiempo, en otro, en fin, cualquier cosa puede suceder. Un niño puede tocar donde no debe en una playa y activar un mecanismo que pone en marcha el fin del mundo. Mientras se describe, sin embargo, un día normal de playa. Cualquier cosa es posible, pero digamos que esa historia que lo une todo es más musical, es el viaje interior. Vamos a seguir con la analogía. Tú tomas un álbum conceptual de los 70. Entonces escuchas El Muro y es una ópera, es una historia de principio a fin. Y otros no. Tomas un disco de Bob Dylan, el Low Mercy, y ya no te está contando esa historia, pero sí te está contando otro tipo de historia. Hay cosas que caben en ese álbum que no caben en otro.
Rodrigo Cortés, que també podria tenir nom de pel·lícula i la titularíem Una mente maravillosa, m'agradaria molt saber en què t'inspires a l'hora d'escriure, a l'hora de treballar, a l'hora de tenir esta mente maravillosa.
Contra lo que podría parecer, pienso lo menos posible a la hora de abordar la narración, sobre todo en la literatura. Muchas veces me siento sin saber qué voy a hacer, o con un título. Es el caso, por ejemplo, del cuento Gente Serpiente. Me siento y tengo un título, Gente Serpiente. Aún no sé si la gente serpiente de la que voy a hablar es literal, es metafórica. No sé qué voy a, no sé si van a ser una raza de noche o va a ser gente que vive en la oscuridad. No, no sé, todavía no lo sé. Y empiezo a escribir. Y de repente uno de los personajes se llama Señor Silla. Y pienso, tú eres tonto, Rodrigo. ¿Cómo que Señor Silla? Y eso es un nombre para un títere. Pero pienso, tira, tira. Porque me doy cuenta de que quiero hacer algo perturbador, extraño, y me parece más difícil con el señor Silla. Entonces digo, adelante. El señor Silla está en el vestíbulo de una casa. Necesito un nombre para esa casa, que podría ser un nombre florido, hermoso. Y decido, Casa House, que hay que ser tonto. Pero pienso, muy bien, ya tengo el señor Silla y la Casa House. Ya tienes dos problemas para hacer algo perturbador. Sigue. Y de repente aparece un niño terrorífico que se llama Loli. Claro, no puedes dar miedo con un niño que se llama Loli. Y sin embargo, este niño es de los... Me da miedo a mí, como escritor. Una niña que se llama Ángel, un cura que se llama Consuelo. Y avanzas poniéndote obstáculos para ir sobreviviendo a ellos y generar, por lo tanto, no solo interés en el lector, sino para imposibilitarle su anticipación. No hay manera de que el lector pueda ir por delante del libro ni por delante del cuento, porque yo mismo como autor no voy por delante.
¿Hasta qué punto te perturban tus perturbaciones? Es decir, para que algo nos perturbe a nosotros como lectores, ¿te tiene que perturbar a ti como escritor?
Sí, vale. Sí. Bueno, no. Cada vez que contesto algo que se puede labrar en mármol, lo que es definitivo, inmediatamente me doy cuenta que he cometido un error. Porque, claro, no me has preguntado lo que hago, me has preguntado cómo tiene que ser. Y no sé cómo tiene que ser. Cada uno trabajará de una forma. Estoy seguro de que hay quien con toda naturalidad explica algo que para él es luminoso y está perturbando a todos los demás. Estoy seguro que eso sucede. Pero en lo personal, cuando trato de perturbar a través de un relato, por ejemplo, terrorífico, otros son muy luminosos, otros son muy divertidos, sí me tengo que dar cierto miedo. Tengo que tomar decisiones que a mí mismo me llevan a terrenos incómodos. Es voluntad expresiva y a la vez trato de hacer eso divirtiéndome. Claro, no me lo tomo en serio, entre comillas. Puedo ser muy terrorífico, pero si yo me tomo en serio, entonces lo que inicio es un acto de tortura. Y no me interesa nada. No me interesan los autores torturadores, los cineastas torturadores. No me importa que me sumerjan en lugares complejos. Pero tiene que haber algo de oxígeno, porque eso es lo que sucede en la vida. En la vida pasamos momentos terribles. Pero nunca son uniformes y nunca son constantes. Siempre hay espitas para la entrada del oxígeno. En un funeral te ríes porque necesitas reírte de forma incómoda y de forma inconveniente y lo entendemos todos porque en eso consiste la vida.
Ahora me decías, en un funeral, por ejemplo, te ríes, ¿no? A la hora de transportar todas estas historias... y unirlas, ahora te preguntaré cómo las unes, pero vaya, y unirlas en estos cuentos telúricos, supongo que en el cine también lo haces, ¿eh? ¿Hay que tener algo de antropólogo?
Supongo que inevitablemente, para trabajar la creación, no profesionalmente, pero del mismo modo que para dirigir, necesitas para empezar nociones psicológicas, siquiera intuitivas, porque tienes que manejar equipos muy complejos, con personalidades muy diversas y que requieren aproximaciones muy distintas. Y manejar situaciones que son delicadas o que son tensas y que tienes que conseguir llevar adelante en tiempo real y que no permiten una sola forma de aproximación, sino muy diferentes según a quien tengas delante. También los demás te tienen delante a ti y necesitan ejercer su propia psicología, obviamente, para soportarte. Del mismo modo, cuando hablas de seres humanos, importa muy poco que lo sitúes en el futuro remoto o en el pasado o en otro planeta o que decidas que tienen poderes paranormales, porque al final hablas de personas que deben ser contradictorias, que deben ser ambivalentes, que más vale que no sean arquetípicas, que no respondan a un patrón determinado solo porque te conviene para narrar algo, y tienes que dejarlos que se desarrollen con todas sus luces y sombras, y eso es fruto de la observación y es fruto, inevitablemente, de la autoobservación.
Me decías, a la hora de controlar, de estar pendiente de todo en grandes equipos, ¿no? Y yo pensaba, ostras, ¿cómo se debe sentir más libre Rodrigo Cortés trabajando? ¿Con grandes equipos en grandes producciones o solo escribiendo?
La libertad porque tiene...
No sé si son dos polos muy opuestos.
Sí, no me atrevo a decir antitéticos, pero muy opuestos. Que sin embargo no tiene nada que ver con la libertad. Porque la libertad no... La libertad tiene que ver con hacerte cargo de las decisiones que tomas. No de lo complejo que sea trabajar con 70 personas o contigo mismo. Es decir, escribir tú solo exige darte libertad y tiene también el propio precio de abordarla o no, porque después llegarán determinadas consecuencias. No es tan fácil ser libre, aunque estés en tu propia casa, porque son muchas las razones para no hacer cosas. Cada escritor tiene su truquito para no escribir. Así que eso no es lo que lo hace complicado. Es decir, lo complicado de manejar 70 personas es manejar a 70 personas. Bueno, manejar, no eres un negrero con un látigo. Digamos que conseguir que funcione esa maquinaria, gestionar esa maquinaria. Esa es la dificultad, pero no está relacionada con la libertad. Es igual de difícil con o sin libertad.
Decía que te lo preguntaría porque también me llamó mucho la curiosidad. ¿Cómo es el proceso de determinar el orden de los cuentos?
Supongo que muy parecido al del disco. El origen puede ser distinto. Alguien puede haber compuesto una canción en un hotel de Wyoming hace 7 años arañándola en una servilleta y otra que tal vez la escribió por la mañana porque se enamoró en la estación de autobús. Pero después hay una decisión que es muy intuitiva, por otro lado. Y piensas, ¿qué relato es en cierto sentido representativo del resto de relatos? Deberíamos empezar por ahí, por algo que sea una promesa de un mundo posible. Si hay uno que es particularmente, no diré ambicioso, sino exigente o demandante, probablemente no empieces por ahí. Uh-huh. Tampoco lo alejarás demasiado, para que no sea una trampa después. Pero dirás, va a ser el tercero o el cuarto. Este es complejo, vamos a dejar que el lector arranque y luego ya poder empezar por ahí. Si tienes uno muy largo, probablemente lo coloques como un poco antes de la mitad. No empezarías así, porque dirías, la gente va a creer que son muy largos y todos le van a parecer muy cortos después. Es decir, son reflexiones internas constantes de este tipo. Este, que deja un determinado sabor, podría ser el primero, pero convendría tal vez que fuera el último, porque es especialmente resonante, evocador, su última línea va a ser especialmente poética y casi es un adiós al libro y casi es una despedida. Y eso te hará gestionar un primer orden, que vas a alterar unas cuantas veces. Porque después dirás, no, estos dos parecía buena idea que fueran juntos, pero de alguna manera son... riman demasiado. Creo que es mejor separarlos y al final tendrás tu orden.
De seguida saludemos al Mas Giró. Abans, però, déjame hacer mención de este libro, por cierto, publicado por Random House, Cuentos telúricos de Rodrigo Cortés, que tiene una portada que es maravillosa. Pero sí, maravillosa.
Es para que no sea necesario leerlo. Porque lo que buscamos es vender el libro. Así que hemos pensado que la portada podía hacer un gran servicio. Sí, es una ilustración maravillosa de Armando Bebe, un gran ilustrador. También hizo la cubierta de Los años extraordinarios. Uh-huh. Y representa el libro no de forma literal, porque muestra a un oso boca abajo haciendo malabarismos imposibles mientras un osedno aupado como puede trata de beber el té que le sirve con las pezuñas traseras el oso. En fin, es difícil de describir e incluso de mirar.
Es un oso del Cirque du Soleil.
Eso es. Pero bueno, muestra de alguna manera que aquí todo se tambalea, pero no se cae nada. Y representa el libro también por resonancia, porque no hay ningún cuento de un oso boca abajo. Pero este oso boca abajo se parece mucho al libro. Sí. Se parece mucho a esa mezcla de magia y realidad que a la vez es muy aterrizada, esos cuentos casi fantásticos o mágicos por poco, o realistas a duras penas, en los que las leyes de la física no se cumplen del todo, pero a la vez responden con rigor a sus propias leyes, y uno puede hacerse una idea bastante clara de lo que le espera y no hacerse el sorprendido si dedica unos segundos a mirar la portada.
Yo siempre digo, Rodrigo, que si alguien hace un libro, inevitablemente hay mucho de él en ese libro. ¿Cuánto hay de ese oso en Rodrigo Cortés?
No sé del oso, pero es muy cierto lo que acabas de decir, o al menos en los mejores casos. Siempre he pensado que las mejores obras, o al menos de forma ideal, si las cosas van como deben y no hay más interferencias de la cuenta y no aparecen cocineros decidiendo que también saben qué hacer con el plato, en los mejores casos o en los casos ideales, una obra debería parecerse a su autor. Entonces, no tanto a sus personajes, eso no tiene nada que ver. Recuerdo, por ejemplo, que en Los años extraordinarios me preguntaban muy a menudo cuánto había de mí en Jaime Fanjul, si me parecía Jaime Fanjul, que es el protagonista de ese viaje. Y la respuesta siempre era no, no me parezco a Jaime Fanjul, me parezco al libro.
He dicho que no lo haría, casi lo consigo. ¿Te has imaginado alguno de los cuentos como película?
Primero, no me lo he planteado, porque además creo que son... Quiero decir que no me lo he planteado mentalmente, esa posibilidad. No, no están escritos para después buscar algo que adaptar. Pero sucede que la literatura, cuando se explora en profundidad y tratas de llevar el lenguaje a sus límites, a ver cuánto aguanta sin romperse, y cuando haces lo mismo con el lenguaje cinematográfico, y no haces simple cobertura, sino que exploras el lenguaje tratando de llevarlo a su límite, te encuentras con lenguajes muy difíciles, muy diferentes y muy poco compatibles. Hitchcock recurría a literatura muy fungible, de kiosco, casi premisas que no funcionaban muy bien literariamente, pero que eran bases muy poderosas para hacer grandes películas. No obstante, posiblemente el único que creo que tiene una naturaleza episódica que podría llevarse al audiovisual sería tal vez Gente Serpiente.
Y sonrío. Giró, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
Ahora llega un momento de la entrevista en que nos ponemos no tan serios.
Sí, porque hasta ahora ha sido una solemnidad,
sí,
¿verdad?
Entre el oso del Circo de Sole y luego la serpiente, no. Ahora nos debe responder algunas preguntas no muy incómodas. Nos hemos enterado que de aquí poco, de aquí dos días, el 31 cumples años. Pones un número más en tu marcador vital. No vamos a decir cuántos años cumples, sí, no, porque es que los oyentes se ofenderán, porque los llevas muy bien. Yo solo te voy a preguntar por la clave.
Pero podría morir en cualquier momento, si eso sirve de... Ahora mismo podría atropellarme un coche, si eso consuela a alguien.
No, yo creo que no, yo creo que no.
Vamos a evitarlo.
La clave de llevar también los años es dormir mucho o dormir es más de patos.
Estoy bastante seguro que, al menos desde un punto de vista teórico, dormir es conveniente. A mí no se me da bien, pero no porque tenga insomnio. Yo duermo muy bien, pero muy poco. Pero por trabajo. Es decir, la única manera en que puedes publicar libros y hacer películas y los podcasts y, es robándole tiempo a algún sitio, y muchas veces es el sueño.
¿Dirías que los años extraordinarios de Rodrigo Cortés ya han pasado o todavía están por llegar?
Bueno, no sé si lo he dicho, podría atropellarme un coche en cualquier momento.
No vuelvas a decir esto, que saldrás, yo te voy a escortar. Si
no, porque voy a mirar izquierda y derecha antes.
Claro,
de,
por hacer, favor.
Pero
por
podría favor. Caer una avioneta desde algún lugar. No todo es controlable. Los años extraordinarios, claro, ahora lo cursi sería decir, están por venir. La respuesta es no tengo ni idea. Pero sí siento que ahora mismo me sale luz por los dedos. Estos son los mejores años.
Qué bien. Hace unos años, que no sé si eran los mejores, publicaste un libro que se llamaba Sí, importa el modo en que un hombre se hunde. ¿Cómo se hunde, Rodrigo Cortés?
Y trato de que sea lentamente, trato de darme alguna oportunidad desde que vi una película sobre arenas movedizas y el consejo era estate quieto, si no aceleras la caída. Soy muy calmado con lo que suceda porque trato de mantenerme muy neutro ante lo que suceda y aplazo la opinión. Me cuesta calificar las cosas de buenas o malas hasta que no pasa un tiempo. Incluso las malas noticias, cuando buscas algo y no sucede, trato de no lamentarme. Y cuando sucede, trato de no celebrarlo. Esa es la realidad.
Rodrigo, le decías a Olma, duermo poco por trabajo, supongo que porque estás, y se nota, enamorado de tu trabajo. ¿Qué peligro hay en eso?
Los inevitables, pero ninguno. No sé si fue Confucio el que... Si no, da igual. Si no lo dijo Confucio, decimos que lo dijo Oscar Wilde. prácticamente todo. Pero dijo algo así que, como que alguien que trabaja en lo que ama, no trabaja. Así que esa es la gran ventaja, claro, que cuando trabajas en aquello que quieres hacer, te sientes un gran privilegiado y no lo consideras trabajo. Y los riesgos, pues son otros, pero es que lo mejor y lo peor de algo casi siempre es lo mismo.
¿Cómo celebrarás los no años que vas a cumplir de aquí poco?
No suelo celebrarlo, pero no porque, como sucede con los Greens de las Navidades, dicen que su padre cayó de la chimenea y se quedó encajado y no pueden celebrar la Navidad. Yo no tengo ningún problema con los cumpleaños, ni con mis años, ni... Pero no los celebro demasiado desde siempre, no sé por qué, no hago fiestas, no... estoy contento, si me felicitan, doy las gracias, invito a algo y me parecen bien, sobre todo si me dan regalos caros.
Y que la mejor fiesta es publicar un libro, ¿por qué no?
Claro que sí.
Me quedan nada, segundos, pero sí quiero preguntarte con qué estás ahora.
ya nos hemos aburrido de cuentos telúricos. El 31 de octubre estreno mi próxima peli, Escape.
Mario Casas, ¿eh?
Eso es, con Scorsese además en la producción y un reparto increíble, porque es Mario Casas, Ana Castillo, José Sacristán, Blanca Portillo, Josep María Pou.
Rodrigo Cortés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.